dels temes capitals d'una òpera que ell va portar al cinema el 1982 amb Plácido Domingo i Tres Estrates. Estem parlant del Brindis, de la Traviata, de Verdi, però nosaltres acomiadarem no escoltant la versió de Plácido Domingo i Tres Estrates, sinó la versió que van fer dos catalans, concretament l'any 1989 al Teatre Bolshoi de Moscou, que eren Josep Carreras i Montserrat Caballé.
Doncs que vagi molt bé.
A reveure.
I moltes gràcies.
Viviamo nei lieti cuorici che la bellezza infiora e la fuggevole, fuggevole ora si nebria volutta. Viviamo nei dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore potente fa. Liviamo, amore, amor, fra i codici più caldi baci avrà.
Bé, amb aquestes notes d'aquesta composició que ens explicava Víctor Alexandre sobre la vida de Franco Zeffirelli, 96 anys, i déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do tota la història que té aquest director de cinema italià, que jo sempre, doncs, ha fet moltes pel·lícules que ens ha anat explicant Víctor Alexandre, però sempre és allò que el relacionat amb aquest Jesús de Natzaret, aquesta pel·lícula de llarga durada, per mi és una de les millors pel·lícules que s'han fet sobre la vida de Jesús. Molt bé, doncs deixem ja aquesta primera hora del més calent a l'aigüera i moment de començar la segona.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora amb les seccions habituals. L'abans de l'informatiu i també el concurs. I avui ja els hi hem anat explicant durant tota aquesta setmana que avui tindrem l'últim sorteig de la pizza. Però abans de tot, donem la benvinguda a aquesta hora del matí, 12 i 3 minuts, del migdia més aviat, a l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota.
D'on?
Ah.
Molt bé, acabem la primavera, comencem l'estiu, però l'informatiu no.
A quina hora, meteorològicament parlant, entre l'estiu?
Entre l'estiu,
segons el calendari del pagès.
No, el calendari del pages.
Publicació històrica allà on els hi hagi,
sí, senyor.
Llibre de capçalera o de tauleta de nit o de dia, per consultar les sortides i entrades de sols i de llunes, santorals i altres menesters.
I l'ocàs d'aquí tens també l'ocàs de plantar, si tens l'hort...
Sí, però jo, com que no tinc hort ni tampoc sé si m'agrada gaire...
Però a casa de pagès no hi faltava mai, no?
Mai.
Més que l'ermita, la gent era més del pagès que pas de l'ermita. I després hi ha el cordill...
Sí, una imitació aquest del cordill.
L'havíem tingut l'any passat perquè no havíem trobat...
Perquè el pagès s'havia esgotat, mira si en té de demanda...
Doncs l'estiu, 21 de juny, a les 17 hores i 54 minuts, esclar, aquí van hora de sol.
Hora solar.
Hora solar.
Això vol dir, a hora real anem 2 hores més tard que el sol.
Sí, seria a les 19.54.
Mira.
Cap a les 8.
Cap a les 8. Abans, mira, quan s'acabi el next vespre...
Començarà...
Quan s'acabi el next vespre, començarà l'estiu.
Quasi començaran el next vespre a la primavera i l'acabaran a l'estiu.
Mira, jo hem de dir a l'Ali que ho expliqui, això.
Exacte. I després...
Bon dia, són les 7 i encara som primavera. Adéu-siau, són quasi les 8 i ja som estiu.
Ja som estiu.
Així talment s'hauria de dir.
Fins al dia 23 de setembre a les 9 hores i 49 minuts del matí, quasi que a les 10.
És molt enllà, això. És molt enllà, sí.
Tot això és el que són aquests canvis d'estacions. Però, de fet, la benvinguda sempre se li dona el dia 23, que és el dia de la Rebella.
Amb la nit de Sant Joan. Escolta'm, notícies. Vinga, si me'n poso sintonia, te les explico.
Anem per la sintonia. Vinga.
Escola Escolap i Escola Empúries celebren el tradicional festival de fi de curs, un acte on el comiat als alumnes de sisè i les actuacions de cada curs centren el protagonisme. Ahir es va fer aquest comiat a l'Escolap i aquest matí s'ha fet a l'Empúries. Moment especialment emotiu en el cas d'avui, aquell moment en què alumnes de primer lliuraven l'orla als alumnes de sisè, amb unes abraçades i uns salts i una joia doncs importants. Des dels dos centres es parla del curs, d'un curs marcat per la normalitat, tot esperant els canvis de plantilla a partir del setembre. I oco, que no s'hi ha fet molt i molt d'esment, però a l'escala també hem patit el problema informàtic que ha patit el Departament d'Ensenyament, sí, i els mestres patint encara més per poder posar les notes amb un temps prudencial, cosa que en alguns casos farà que el lliurament de les notes s'endarrereixi uns dies.
El programa Esfera, penso que deien,
sí. El programa Esfera.
Però abans no es feia mai, et donaven una cartilla...
Exacte.
Que deia, posava... Bueno, jo havia anat en notes i després havia anat en lletres.
Sí,
insuficiente...
Muy deficiente...
Jo deia a casa meva, això és insuficient, insuperable.
Sí,
muy
sí.
De bien.
I segur que t'ho creien.
I me creien, sí,
segur que t'ho creien. Ja,
tant, sembla, la primera vegada sí, la segona, tercera... Quan vaig anar a parlar amb el director,
sembla que t'hi veig, sembla que t'hi veig.
Se va acabar.
Sintonia.
Vinga.
Des d'avui divendres es pot veure un nou vídeo promocional de l'escala elaborat o produït per l'ADET, l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic. Es difondrà a través de xarxes socials i repassa els principals atractius de l'entorn just a principi d'una nova temporada d'estiu. Ajuntament de l'Escala i Obra Social La Caixa signen un conveni que formalitza l'aportació de 1.000 euros, 1.000, de l'entitat bancària per a l'homenatge a la vellesa que celebra cada any el dia de la Festa del Carme. Han signat aquest conveni per l'Ajuntament, alcalde, Víctor Puga, i per Obra Social La Caixa, el delegat territorial, Ivan Tibau.
Ah, carai.
Què?
Me sona aquest nom.
Te deu sonar... Ivan Tibau, te deu sonar de l'època que era un càrrec institucional de l'esport.
Secretari general de l'esport.
Secretari general
de l'esport. I exjugador de hockey sobre patins, entre altres cops, de Blanes, de Lloret. Ella de Lloret, havia jugat més amb el Blanes, després va acabar amb el Lloret. I com te recordes com van fer la famosa selecció catalana que va anar a competir a aquell Mundial Tipus B? Doncs el capità d'aquell equip era
Ivan Tibau.
Ivan Tibau.
Mira, jo havia tingut un professor que es deia Ivan Tubau. Ui, Ivan Tubau, conflictiu, allò, polemista com a mínim, llavors criticable per certes coses. Ivan Tubau, periodista...
Són
altres històries. Esports. L'escalenc Pau Esponellà serà jugador de la Bisbal de Copa Catalunya la temporada vinent. No ha estat una decisió fàcil, diu pel jugador, després d'haver estat tota la vida al club bàsquet l'Escala. Pau Esponellà tenia ganes de fer un pas endavant i considera que ara se li ha presentat una bona oportunitat.
Deixa'm fer un parèntesi. Tota la vida no, eh? Havia estat una temporada jugant a Salt.
Comptes?
Havia estat dos, tres temporades jugant amb el Salt.
Bé, però queda bé.
Sí, no, tota la vida, sí.
Que és com qui diu tota la vida.
Tota la vida, i a més, este càrrec, no sé si és un dels vicepresidents
de la Junta,
o de la Junta, i també en el bàsquet base, esclar, està molt involucrat amb el bàsquet d'escalenc.
Doncs com si hagués estat tota la vida.
Tota la vida.
És criticable, això, que se'n vagi a la Bisbal, ara?
Home,
ens abandona, ens deixa,
Clar, és... Clar, vull dir,
anar...
Si vas...
Tu què li diries?
Home, si vas... Jo li diria, jo, com a, si vas d'anar amb un equip d'una superior categoria, dius, molt bé.
Andando.
Si vas amb un equip que està a la teva mateixa categoria, jo sí que és molt criticable.
Sintonia. L'agenda d'activitats i el temps completaran l'informatiu. L'agenda parlar sobretot d'actes de cap de setmana com el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert Víctor Català, el 50è aniversari de l'agrupació de plecs gironins que fan una pleca especial demà a Empúries, els concerts clàssics, el concert de Mirabel a l'Alfolí, els concerts del Dia de la Música a la Platja, etc, etc, etc. Un a un, tots aquests actes puntejats a l'agenda d'activitats. I el temps amb Sergi Corral hi posarà les últimes notes. Avui, divendres, amb més núvols que no pas sol, amb vistes a un cap de setmana i Sant Joan, de temps tranquil, assolellat i càlid.
Com toca.
Com ha de ser un Sant Joan, cotxo.
Exacte. Sant Joan amb pluja,
tramuntana...
No.
Comença l'estiu o no comença l'estiu?
Exacte.
Doncs pinta-m'hi força sol.
Vinga. Sergi, ja ho saps, eh? Que t'arribi això, que t'arribi.
sintonia. Aquests són els temes que tractarem de forma més ampliada, degudament explicats i amb les veus dels protagonistes, al punt de la una. I ara, si vos, girem pàgina i anem per sortejos.
Vinga. S'acaba. S'acaba.
Escolta, arriba l'estiu, s'acaba l'hivern. Arriba l'estiu, s'acaben els concursos.
Sí.
Tots bé, sabeu bé prou on és Pizza Pazza, perquè us ho hem explicat. Si us fa falta una pizza, ja sabeu el camí.
Sí.
Què vols que t'hi digui? La promoció és de primavera fins a juny.
Exacte. I per molt d'anys que la puguem anar fent, i des d'aquí agrair a Pizza Pazza per aquesta gentilesa que ha tingut pels nostres clients.
Sí. Tant de bo, si no hi ha res de nou, al setembre o octubre continuarem o hi tornarem.
Exacte.
L'últim concurs, tenim 9 aspirants, 9, són la Fina, la Montserrat, en Francesc, la Dolors, la Carme, la Pilar i en Josep. No he citat la Francisca, que ja va tenir premi dimecres. Mm-hmm. Doncs aquests 8 que queden són els que es disputaran l'última pizza que sortegem aquesta temporada.
Molt bé, de l'1 al 8, així seria?
De l'1 al 9.
De l'1 al 9.
De l'1 al 9.
I el 8, i el 8, i el 5.
Sí, perquè era el 5 que va tocar dimecres. Sí. De l'1 al 9, si sortís el 5, hi tornaríem.
Molt bé, doncs tenim ja aquí...
Escolta'm. Si sortís... També, si sortís el 4, també hi tornaríem, perquè 4, li va tocar 5. Fa menys d'un mes. Vinga, i tancaríem aquí. Són els premiats del mes de juny.
Sap greu, ja... Fer l'últim relet, pare dinaret.
Guita, doncs si vols el fem durar més, eh? Que rodi, tu ve rodant, ja vindrà.
No, el que ens agradaria és que fossin allò de premis per tots.
Sí, mira, que poguessin regalar 9 pizzas, que vols que et digui.
Però de fet, molts d'aquí ja l'han guanyat, la pizza.
I tant, si jo te repassés tots els que l'han guanyada. Uh-huh. Si jo t'ho... Mira... Que rodi.
Se m'està marejant el ditet.
Doncs stop
amb el número 3.
El número 3 és el d'en Francesc Callol. En Francesc Callol té l'última pizza de temporada. Mira, no és pas la primera que li toca, no? Però fa un mes llarg que li va tocar, fa una colla de setmanes. Francesc Callol, una pizza pazza per tu, per emportar, de...
Pizza. Uns són més de pizza, altres són més de pazza. Uns són més de reina, altres més de calçon, eh?
Sí. Uns de força oli picant, els altres,
oli no. La pizza tal com és i...
Però que piqui,
l'oli. No, que piqui, no.
I llavors un gotet, llavors ho regues amb una mica de vi.
Sí. Jo no sé si el vi oficial seria el lambrusco. Hi ha gent que té aquesta mania dels lambruscos amb les pizzas.
Mira, jo no, eh?
Jo tot me sentona.
Jo un vinagre
acompanya molt bé. Jo era més de cervesa, però...
Si no, també l'altre seria la cervesa, amb una pizza.
Però és això, que va haver una època que semblava que pizzas anava lligat amb els lambrucos.
Si és pizza per emportar, que te menges aquí sap on, encara amb la capsa de cartró, cervesa. Si te la menges al restaurant, la pizza, un bon vi.
La pizza, jo sempre ja ho hem parlat aquí, la relaciono sempre amb el partit de futbol dels dissabtes al vespre. O del diumenge, que encara pots veure partits de totes hores, però és un bon menjar relacionat amb el futbol. I te diria que més, que segurament el dia que hi ha partits tipus Barça, tipus així, doncs segurament és el dia que es venen més pizzas.
Quasi que sí. Un dia haurem d'entrevistar la gent de Pizza Pazza i fer aquest escandall i fer aquesta enquesta. Aviam, quina és la pizza que es ven més?
Quina és més? La que té més sortida?
L'especial? La
calçone, la reina, les quatre estacions, quatre quesos, l'especial de la casa, també hi ha un especial, cada pizzeria hi ha l'especial. Especial, suposo que aquí és especial Pizza Pazza.
D'anxoves n'hi poses 3, n'hi poses 4, comptes
més millor.
Bueno, sí, però quantes n'hi poses?
N'hi posaria un, dos, tres, quatre, unes quatre, no?
Ja, com els poses, aquestes anxoves? Amb una creu al mig o en quatre barres?
Jo els posaria en quatre barres.
Quatre barres, no? Quan te les menges, aquesta anxova, l'escampes, perquè vull dir, quan es cou... Sí. Es desfà, et ben desfeta. No, si te'n poses un tros...
El mateix tros que te toqui.
Sí? Jo faig una altra cosa. Jo hi passo el ganivet per sobre i l'escampo, com aquell que unta l'anxova perquè s'escampi més. Perquè si agafes un trosset que t'hi queda tot el tros, agafes una salabró. En canvi, si l'escampes ben escampada, reparteixes aquesta salabró.
Ho apunto.
Perquè jo sóc d'aquells que trien sempre la pizza que hi hagi anxova.
També hi ha llocs que també es fan de moda... que el te fan la pizza amb pa de pagès.
Sí.
Una altra manera de fer pizza.
Pizza de pagès.
No és la massa de la pizza, que hi ha pizzeros que són virgueros amb això, com te fan allò que la tiren amb món i tot això.
Sí, però la llesca de pa de pagès no,
no la tiren. No. La massa de la pizza, aquells sí. que la llencen i agafen amb la mà i la fan rodar i pam, pam.
Saps, aquestes de pa de pagès, ara que ho dius, em vaig tastar, no diré pas el lloc, una de sobrassada amb mel.
Ostres.
Bona. Allà tu me diràs, ostres, però la mel no em bafa.
No, la mel no l'he acabat de veure.
A veure, digue-m'ho, a veure.
No l'he acabat de veure, jo, la mel, aquí.
Quedem. Quedem un dia i anem a provar-la.
Ostres, mel.
Queda prou discret, contrasta.
Tot s'ha de provar.
Sí, home.
Pas que no, pas que no.
Tot té el seu moment. Bé, escolta, jo tinc un informatiu potes
enlaire. Sí, aquí tenim seccions que hem d'anar fent.
Doncs vinga.
I deixem aquí, t'esperem al punt de la una.
Fins a la una, doncs.
Vinga. Doncs molt bé, hem conegut el guanyador de l'última pizza d'aquesta temporada, Francesc Callol, si ho dic bé, que li ha tocat aquesta pizza per emportar pizza pats, o també el menjar allà, no hi haurà cap problema. I des d'aquí agrair a Pizza Pazza, aquest negoci que porta des de fa anys Valeri Ballester, doncs, que a cada any, des de fa uns quants, ofereixi aquesta pizza per als nostres oients, com també els altres patrocinadors que hem tingut durant aquesta temporada, els croissants de Pastisseria Torrent, el menús calçotada del Mesón del Conde, que hem tingut l'avui millor, i, com no, també doncs, agrair, perquè aquest no ens falla mai, i des de fa ja temps i durant tot l'any, aquests dècims de loteria per gentilesa de l'anxova milionària. Tots aquests nostres patrocinadors que han tingut aquest detall o tenen aquest detall amb els nostres oients. Molt bé, són les 12:16. Vol dir que passem un minut d'1:15 i ara sí que hi posem música amb un dels protagonistes. Comencem, si tindrem... M'agradaria jo posar-los a tots, però crec que no tindrem temps. Però bé, per ordre que hem anat diguent-los, el primer era Manu Chao i amb una d'aquestes cançons conegudes. Té cançons així que d'aquestes amb el seu propi estil, que sents amb ell i dius, això és, només ho pot fer un Manu Chao. Me gustas tú.
Mi corazón, te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha.
La noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú.
Que voy a hacer, je suis perdu.
és Manu Chao, amb aquest Me gustas tu, un dels primers èxits, una de les primeres cançons que es va donar a conèixer juntament també amb Clandestino i Desaparecido. L'estil tan personal que té de fer música aquest cantant francès, Manu Chao, que avui fa 58 anys. 12:21 minuts i els i direm que bé, arriba la flama del Canigó, arribarà més ben dit per encendre moltes fogueres catalanes. Molts esperen aquesta arribada, també amb el missatge que es llegeix i que fa que s'encenguin aquestes fogueres. Una tradició que ja fa bastants anys que fa. En Gabriel Faleta, que ell és de Ràdio Arrels, i fa una secció aquí a Ràdio L'Escala, una agenda de les comarques gironines, amb el títol No et quedis a casa. Doncs ell ens porta, més ben dit, un document sonor sobre la flama del Canigó. Més o menys ens explica per què es fa la flama del Canigó i què ve a ser. Anem a escoltar doncs, aquesta història del que és aquesta flama del Canigó que encén la majoria de les fogueres catalanes.
Flama del Canigó. L'any 1955, Francesc Pujada, vilatà d'Arles de Tec, al Vallespí, portat pel seu entusiasme pel massís del Canigó i inspirat pel poema èpic de Jacint Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya i des d'allà repartir la flama per totes les contrades dels països catalans. S'iniciava així la tradició de la flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu, vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. El nou costum va prendre força en poc temps, de tal forma que avui és pràcticament impossible trobar una sola foguera a Catalunya Nord que no sigui encesa amb la flama del Canigó. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar per Catalunya Sud, sovint en la clandestinitat, com a símbol de la pervivència de la cultura catalana. A poc les xarxes van estenent i el foc que baixa del Canigó també va arribar al País Valencià. Molt al sud, Alacant també ha conservat ben viva la tradició dels focs de Sant Joan, en un format similar a les falles de València, i a molts poblets del Pirineu també les baixen de la muntanya, les seves falles, en aquest cas, a les esquenes. Actualment hi ha desenes d'entitats que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al vell cim del Canigó i que es conserva al Castellet de Perpinyà. Perquè aquest ritual sigui possible, es celebra l'aplec del Canigó al cap de setmana abans de Sant Joan. Centenars de persones vingudes d'arreu dels països catalans i especialment de la Catalunya Nord es troben al refugi de Cortalets. Hi arriben el dissabte a la nit i s'allotgen al refugi o bé acampen amb tendes pels voltants. L'endemà al matí acompleixen el primer ritual dels focs de Sant Joan, pujar al cim del Canigó i deixar-hi els petits feixos de llenya que cadascú ha portat. Tots aquests feixos es deixen apilats al voltant de la creu de ferro que hi ha al cim fins a la nit en què s'encendrà la foguera.
Les gorges. de Salvat de Passeig. A Sant Martí del Canigó la veu ressona que us esglaia. Diu Catalunya. I la Ramó sempre contesta: esclava a Espanya. Si prens coratge, els ulls al cel i alces el braç, gest de venjança, a Sant Martí sents una veu. I a cau d'orella, també a França.
El 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que, com deia, des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal, al Castellet de Perpinyà, i pugen al cim del Canigó, 2.784 metres, on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. Trenc d'Alba del 23 de juny inicien el descens amb la flama renovada.
Un vespre quan l'estiu obri els ulls per aquells carrers on tu i jo ens hem fet grans, on vam aprendre a córrer damunt d'un pam de sorra, s'alçava una foguera per Sant Joan. Llavors un tros de fusta era un tresor i amb una taula vella ja érem rics. Pels carrers i les places anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tota aquesta nit. De Sant Joan, de Sant Joan.
Juntament amb els grups d'excursionistes del Cercle Jove, moltes altres persones es reuneixen al cim per agafar la flama i iniciar així el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Podem dir que hi ha unes 20 rutes de repartiment que arriben a més de 500 localitats i a unes 3.000 fogueres.
De Sant Joan.
Flama del Canigó, documentació, locució i edició, Gabriel Fleta.
El més calent a l'Aigüera.
Amb en Gabriel Fleta hem conegut la història de la Flama del Canigó, aquesta flama que encén la majoria, no totes, però la majoria de flames, de la majoria de fogueres, més ben dit, no flames, la majoria de fogueres catalanes. 12:29, punt d'arribar ja, segons per arribar a 12:45, i viatjarem pel territori. Estàvem ara al Canigó, amb aquesta història de la flama, i ara anem fins al municipi de Prades per conèixer quina és la història del seu topònim.
Topònims. Prades, lloc d'altura a la comarca del Baix Camp, reconegut per la seva font i les seves parets de pedra rogenca. A nivell geogràfic, la història el contempla com un paratge òptim per a les feines de la ramaderia i el pasturatge, gràcies als abundants i amplis espais d'herbatge de què disposava. Dos oficis que, en plena edat mitjana, i donada la seva importància, fins i tot podien determinar en part el nom d'un municipi. Així ho explica l'expert en toponímia i onomàstica Miquel Llassans.
el pasturatge i l'agricultura eren les dues bases doncs, del sosteniment, i que els noms que relacionats amb l'agricultura i amb el pasturatge generalment tenen molta incidència i tenen i pesen molt. O sigui, que Prades seria el que diu el nom, un lloc de prats.
Els pradencs i les pradenques de fa segles van concretar part de la seva identitat al voltant dels prats, on treien a pasturar el seu ramat. El nom de la vila de Prades n'és una mostra històrica.
Prades, avui a la secció de topònims que es porten des de la xarxa. Bé, i una altra de les seccions que tenim com cada divendres és el rentaplats. De les notícies que es donen durant la setmana a l'informatiu d'aquesta casa, en escollim 5, de fet 4, unes ja fa temps que es fixa, i els posem en el nostre rentaplat. Són la paraula, el número, el noi o el noia, que són els protagonistes, la notícia bona, l'anxova, i la no tan bona, la vaca tremolosa. Bé, doncs anem a començar amb aquests plats. Comencem amb el plat de la paraula, que la paraula que és la que hem escollit, projecte. No és no, és un nou projecte de l'artista local Marc Torrent, una performance reivindicativa per donar suport al col·lectiu femení i fer reflexionar davant dels nombrosos casos d'agressions sexuals. Aquesta és la paraula, aquest projecte que portarà endavant Marc Torrent, que ha estat també durant curs 2018-2019 fent classes de pintura i dibuix a l'Escola del Gavià. I el número és 50, perquè són 50 anys de plecs gironins i que es celebrarà aquest de setmana, concretament demà dissabte, a Empúries, som del jaciment d'Empúries, el Mac Empúries, es celebrarà amb tota una sèrie d'actes aquests 50 anys d'història d'aplecs gironins. El número 50 i el protagonista, o masculí o femení, que cas masculí, com és Pitu Batlle, jugador, entrenador del Futbol Club L'Escala, també ha estat doncs, l'últim lloc que estava era Palamós, i ha passat també per Sant Pere Pescador, entre d'altres llocs, i Pitu Batlle entrenarà la propera temporada al Verges. Verges va ser flamant campió del grup 29 de la quarta catalana ja amb antelació, serà equip de tercera catalana, el que abans era la segona regional, i una nova aventura, que des d'aquí li diguem que tingui tota la sort del món i aconsegueixi el seu objectiu, que en principi doncs, és que el Verges aguanti la temporada sense haver de patir gaire, aguanti la temporada tercera, aconsegueixi la permanència doncs, a la categoria que estarà a la tercera. Això en quant al protagonista, en Pitu Batlle, en quant a la notícia bona, l'anxova, doncs li donem en aquest projecte, aquesta Incervela, que s'ha portat a terme aquí a l'Escala. S'ha fet aquest primer projecte amb gran èxit. Després de 9 mesos d'aprenentatge, els alumnes han rebut els diplomes i les armilles salvavides que els acrediten l'aprofitament del curs. Tota una sèrie de joves que han fet aquest curset d'Infovela, organitzat pel Club Nàutic L'Escala, per dedicar-se doncs, al què? Al món de la vela. Nois doncs, que poden tenir una sortida com monitors, com ajudants de monitors, sobre aquest esport de la vela. Doncs des d'aquí, felicitats per aquesta iniciativa, per aquesta Incervela. I la vaca tremolosa, com sempre, la donem a totes aquelles persones que encara tenen, després de tot el que està passant, els nostres polítics a la presó o exiliats. Per ells una setmana més i com els hi continuarem donant fins que tot això acabi. Molt bé, doncs fem un repàs al que ha estat el rentaplats d'aquesta setmana. La paraula projecte, sobre aquest no és no de Marc Torrent. El número 50 perquè són els anys que fa que hi ha aplecs a Girona i se celebrarà amb tota una sèrie d'activitats demà dissabte a Empúries. Pitu Batlle, l'escalenc que entrenarà al Verges l'any que ve a tercera catalana. i l'anxova a Incervel, aquest projecte, aquest primer projecte que ha tingut tot un gran èxit per tal com s'ha portat a terme. I la vaca tremolosa, també aquelles persones que tenen els polítics a la presó i ens el tenen també a l'exili. Doncs molt bé, això és el que ha donat de si aquest rentaplats. Els posem ja dintre el plat, els netegem i ja per la setmana que ve ja serà l'última vegada que ens tocarà fer aquest rentaplat setmanal. I del rentaplats anem a aquesta secció que també tenim cada divendres, que ens permet conèixer un xic millor el que és l'Havanera i el cant de taverna, els sons de taverna, avui amb l'Havanico.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
L'Havanico és una havanera d'autor desconegut. Es fa un retrat acolorit d'un tipus de dona càndida i receptiva, que a l'època causava furor. És per això que és un cant d'homenatge no només aquells personatges femenins autòctons, sinó també el mestissatge que per força s'havia de desprendre. L'escoltarem pel duet, grup que el varen a formar Càstor Pérez i Fonso Carreras.
Surtido traigo de gran valor, de lo fino, de lo mejor, lo superior. Si el sol os molesta un poco con su resplandor, cómprate un abanico, un quitasol, un quitasol. Que un abanico sirve, ¿sabéis para qué? Para cubrir el rostro a una mujer. Y si con disimulo sabéis mirar por entre las varillas del abanico, veréis la mar. Son tus ojos, mulata, bien mío, los luceros que embriagan mi pecho. Yo no puedo vivir satisfecho si me niegas, ingrata, tu amor. Yo te adoro, mujer celestial, por ti sufro, por ti muero, por ti siento un amor verdadero. Ay, mulata, yo te quiero, te idolatro, te venero, mi cariño es verdadero. Mulata, dame tu amor, pero trigueña, te quiero y muero por ti. Ay, chatita, dame tu amor. Ay, mulata, yo te quiero, te idolatro, te venero, mi cariño es verdadero. Mulata, dame tu amor, pero trigueña, te quiero y muero por ti. Ay, chatita, dame tu amor. Dame tu amor.
El més calent a l'aigüera.
I de la taverna al cine. aquí en el nostre cinema Paradís, sempre per parlar de cine, i tenim Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui parlava Víctor Alexandre, avui feia un homenatge a un dels grans directors, l'italià Franco Zeffirelli, que ens va deixar el passat 15 de juny amb 96 anys. Unidó, eh?
Sí, ja tenia una edat i tenia també una carrera molt prolífica i amb títols...
Clar, jo relaciono-te amb un.
Més, ah, sí?
Amb el Jesús de Nazaret.
Ah, bé.
Zeffirelli ja m'ha ve de seguida aquesta.
Sí,
ja
una pel·lícula que va trencar una mica, sí, amb la manera de fer...
Correcte, sí, senyor.
El tractament d'una figura històrica, per uns més que per altres, de Jesús de Nazaret. A més, eren dues pel·lícules. Era una pel·lícula
llarguíssima, no sigui durava quatre.
Partida amb dos, amb dos pel·lícules de dues hores i mitja. I, o sigui, hi havia Jesús de Nazaret, primera part, i segona, i a més, amb una banda sonora extraordinària, que si la busqueu la trobareu,
sí, no,
fàcilment.
I a YouTube més, la pots trobar
sencera. És una banda sonora molt... O sigui, molt ben feta. I, esclar, abarcava tota la vida de Jesús de Nazaret. Per això era un tractament no massa conegut fins aleshores, perquè sempre havíem vist o la part, diguéssim, de la passió, sí, o la part del naixement. Indirectament, si féssim una mica de memor, també introduïa... Però el que passa és que ho introduïa des d'un altre punt de vista, perquè Ben-Hur també va, paral·lelament a la història del protagonista, també hi ha la història de Jesús de Nazaret, des del naixement fins a la mort. O sigui, sí, la pel·lícula abarca també aquell període. Però qui la va tractar amb un repartiment extraordinari, amb cares no massa conegudes a l'època que interpretaven els protagonistes, però que després es varen anar mantenint en el món del cinema, que després, m'assembla, si no vaig errat, es va partir encara més i es va convertir en sèrie de televisió. Ara això ho estic dient llençant-me a una piscina sense saber si hi ha aigua. Tot s'ha de dir.
Que te pot fotre una patacada forta.
Però mira, saps aquelles coses que ara m'abarrunta pel cap. Però bé, una pel·lícula que estava molt bé. I, evidentment, és un dels directors que... Evidentment, quan un director té 90 i pico d'anys... És allò de dir, si per poc que hagi fet, ha fet molt. I a més, amb segell propi.
Sí. Esclar, jo dic que, com estava mirant de què anava el tema de que ens porta sempre cada divendres Víctor Alessandre, que sempre que hi ha un personatge del món del cinema que es mor aquesta
setmana...
Sí,
és un gran... Bueno, jo sóc un complement, perquè parlo de l'actualitat, i ell és la secció de Remember Me, sí, amb el Plan Cinema, perquè quan hi ha alguna defunció o alguna cosa una mica de rellevància dins del món del cinema, doncs ell ho agafa, ho planteja i ho desenvolupa, amb la qual ens atreu una mica a nosaltres el pes d'haver-ho de tractar i ens podem dedicar, doncs, això, a parlar de l'actualitat.
Zeffirelli, que com explica Víctor Alessandre, ell es va declarar homosexual, no gay, perquè diu que aquesta paraula no li agradava, i que era un xic contraposat perquè era molt religiós, una persona molt religiosa, segons explicava, explicant Víctor Alessandre com feia els seus apunts biogràfics. Però bé...
Però també hem de tenir en compte que amb l'edat que tenia ha viscut tot un seguit d'èpoques de la societat en la que li va tocar viure, que hauria passat des de...
La Segona Guerra Mundial, eh?
Sí, però vull dir que el tema de les seves preferències personals, en un cert moment, haurien de ser molt controvertides per la societat en la que vivia, després haurien d'anar canviant, perquè, clar, és gairebé un cicle.
Sí. Home, 96 anys, allò que dius, carai, ja són anys. Ara, una altra cosa, un altre tema que voldria tocar... Demà se celebra... Estem una setmana d'aniversaris. Per una banda, 150 anys del naixement de Víctor Català i 50 dels aplecs gironins. Dues dades d'aquelles així rodones. Però, dic, Anem a... Què podem parlar del cine de... en 50 anys? I és curiós perquè he trobat aquí aquelles pel·lícules que fan 50 anys, aquest 2019, i els hauries d'haver vist. Això és el que diuen.
Sí, hi ha... Ara, internet és fabulós en aquest aspecte, perquè pots posar-hi pel·lícules de l'any 89, per tant,
fa
30 anys, i te surten totes. Llavors, clar, en funció de qui fa la pàgina, això que dius tu, pel·lícules que no t'hauries d'haver perdut i que fan 50 anys. Molt bé, sí, però això és el criteri de l'articulista.
Exacte. Jo t'ho dic i vam si t'has perdut. Sí, sí, jo te'n dic unes quantes. Per exemple, la primera que hi ha aquí és Dos ombres i un destí. Home, 50 anys.
Sense comentaris.
Sense comentaris?
Sense comentaris negatius, eh?
No, no.
Totalment a favor d'aquest western atípic. Uh-huh. A més, basat en el fet real de la vida de Butch Cassidy i Sundance Kid.
Mm. En dos grans, en Robert Redford i Paul Newman,
que després varen formar parella de cinema autogràfica en diverses pel·lícules, una d'elles una altra de la història com El Golpe.
El Golpe. Una altra pel·lícula, Cowboy de Medianoche. 50 anys també. Ens fem vells, com
John Boyd i Dustin Hoffman.
Sí, senyor.
Amb un problema que després s'hauria anat repetint amb el tema dels personals que un dels personatges té i de quina manera es tracten amb la relació personal. Mm. No, és...
Rizzo era el nom d'ell, o Rizzo, d'en Dusty Hoffman, penso que el nom... Que...
Renzo.
Rizzo, que penso que...
Mira, no, ara, en aquest moment... Sí, però bé, un altre títol que es mereix recordar-lo, sigui amb 50 anys.
Mm-hmm. Una altra pel·lícula, Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah.
Oh, Sam Peckinpah va ser un director que va trencar els esquemes amb la manera de fer el western. Ara estem molt habituats a que quan veiem pel·lícules es veuen escenes de càmera lenta, que encara ens accentuen aquella acció violenta que passa en la pel·lícula. Doncs Sam Peckinpah va ser l'introductor d'aquestes escenes i, a més, amb unes pel·lícules que no descartaven per res qualsevol escena violenta.
Mm-hmm. Un altre és Danzat Malditos, de Sidney Pollack.
Un altre gran director que també acostumava a aparèixer com a actor en pel·lícules que no tenia per què dirigir ell. Per exemple, Tutsi, ell sortia com a actor.
Mm.
En fi, és Sidney Pollack, a més és un director que no el varen arribar a encasillar mai amb algun gènere concret, sinó que es va diversificar.
Mm-hmm. Un altre és La caída de los dioses, de Luchino Visconti.
Bueno, aquesta ja és un clàssic de clàssics, i més ben dit, i només amb la signatura del seu director, evidentment, un altre director dels que estan gravats a foc a la història del cinema.
Mm. I aquesta és una pel·lícula que jo no... Clar, tu en sabràs més. És Zeta, de Costa Gravas.
Sí, en Constantin Costa Gravas era un director molt compromès amb els moviments socials, polítics i populars de l'època. I, si no recordo malament, Zeta feia referència a un personatge o a una situació...
A Grècia, l'any 63, la dictadura de los coroneles.
Val.
De l'assassinato del demòcrata Grigoris Lambrakis.
Bueno, exacte, per això t'he dit
que... Una pel·lícula política.
Exacte. Costa Gavras era un director guionista molt compromès amb aquests fets i amb la seva, evidentment, particular versió que podia tenir detractors o persones favorables a la seva manera de veure-ho. Però... va basar molt la seva cinematografia en fets històrics relacionats amb aixecaments populars o amb situacions polítiques no massa correctes sota el seu punt de vista.
Doncs bé, aquestes són algunes de les pel·lícules que enguany, aquest 2019, fan 50 anys, i algunes d'aquestes, bueno, de culte, diguem.
La veritat és que gairebé totes les podrien considerar pel·lícules de les que val la pena si tens un arxiu anual de data d'estrena de les pel·lícules, doncs aquestes hi podrien ser-hi perfectament, i segur que si busquéssim alguna altra, perquè això de les que no te puedes haber perdido...
Aquí n'he dit unes quantes, n'hi ha algunes més,
és clar, n'hi ha... Segur que n'hi ha moltes més, sí, perquè, clar, com jo t'he dit sempre, el cinema com a art, que és, doncs és molt subjectiu, i cadascú té la seva opinió, i totes són vàlides.
Molt bé, doncs, com que hem parlat de pel·lícules que fa 50 anys, ara anem a parlar pel·lícules que fa, 4 dies, com són les que ens explicaràs tu ara.
D'avui.
Exacte, pel·lícules d'avui. Perquè s'han fet fa 4 dies...
Com aquell que diu, quin matí tan fresc, eh? Diu, com, que és d'avui?
Exacte, sí, senyor. Són pel·lícules que, de fet, s'han rodat fa poc.
Hem de parlar de que Disney no ens deixa respirar. Té Aladdin a dalt de tot a la cartellera. Aladdin va rellevar Els Venjadors, que també estava a dalt de tot a la cartellera. Sí. I aquesta setmana ja ens porta la quarta entrega de Toy Story.
Que ha sigut la mediàtica.
Que també vindrà per posar-se a dalt de tot de la cartellera. Per tant, no sé pas quants temps fa que Disney està a dalt de tot del rànquing de la pel·lícula més vista. Per cert, una curiositat. Es tornarà a reestrenar Vengadores Endgame perquè està a molt pocs milions, dic molt pocs, parlant de 25 o 30, de ser la pel·lícula més taquillera de la història, que encara és Avatar. I volen tornar-la a reestrenar amb cinemes. Encara hi ha cinemes que l'estan fent. Doncs volen tornar-la a reestrenar amb més metratge. Diguent que hi ha imatges afegides per intentar superar aquesta xifra de recaptació.
Aquest rècord.
Aviam, de moment és la segona, i Avatar es manté com a primera. Això és un...
Aviam si després faran alguna cosa a l'Avatar perquè no els hi treguin al primer lloc. Ja podia ser, també.
Ja fa tard. Bueno, això era una anècdota per parlar de que Disney està trencant motlles i el que ve. Bé, aquesta setmana s'estrena la quarta entrega de Toy Story. Bé, els personatges que tots coneixem, noves aventures. Ara s'hi afegeix un personatge nou que es diu Forky, que és un cobert que la nena de la pel·lícula ja ha posat mans i peus. I bueno, esclar, ell no es considera una joguina, però sí que s'afegeix al grup que capitanegen els nostres amics, i bé, se'n van de vacances i hi haurà tota una sèrie d'aventures. Per tant, Toy Story 4, la pel·lícula de la setmana. Però compte que hi ha un monstre que els hi ve a fer competència i que mostra molt conegut en el món del cinema, com és Godzilla.
Carai.
Godzilla, Rei de los Monstruos, és una seqüela d'una pel·lícula que es va estrenar el 2014, que es deia Godzilla, que era una revisió de la història d'aquest monstre japonès, que diuen que va sorgir de la imaginació japonesa arrel del que va passar després de la bomba atòmica. O sigui que, doncs bé, ara Godzilla, aquesta pel·lícula nova, arriba com a seqüela d'aquella del 2014, i això forma part d'un nou univers de monstres que Warner Bros. està creant a partir, doncs, de que ja va estrenar a Kong la Isla Calavera, a partir de la primera Godzilla, i ara aquesta. I llavors ja estan creant nous projectes on iran barrejant aquests diversos monstres famosos de la història del cinema. Per tant, compte que és una bona competència per Toy Story, encara que sembla que són públics força diferents. I bé, llavors ja tenim altres títols que... al costat d'aquests dos, doncs, queden bastant empetitits. Però bé, els hem de comentar, aviam si els trobem algun de, amb alguna pantalla. Un actor que es diu Jonah Hill, que els coneix, el coneixem tots, és un actor grassonet que ha fet moltes comèdies, ara s'ha posat darrere les càmeres, i ens explica una història d'adolescents que ha titulat En los 90, i que parla, doncs, dels 90 a Los Angeles, d'un jove que hi passa els estius amb una mare una mica absent i un fill i un germà que no està massa per tractar-lo, és problemàtic. I allà doncs fa un grup d'amics que tots estan dedicats al món de l'skate, o sigui, els aficionats a aquest esport de l'skate, doncs, dels patins i
del monopatí,
ho passarà molt bé, a més a més amb una música que hi va, és molt adient. Llavors continuem amb una altra pel·lícula que amb el món musical també hi té alguna cosa a veure, és Esto no es Berlín. Els mexicans últimament primer ens van fer Roma, ara Esto no es Berlín. És una pel·lícula mexicana ambientada el 86 abans de que es fes el Mundial de Futbol, i és la història d'un jove que li agrada molt la música, concretament li agrada molt una cantant, i doncs la seva vida canviarà quan es vegi introduït dins del món d'aquests locals clandestins, on doncs, la música es barreja amb altres coses no massa recomanables. Mm-hmm. Una altra pel·lícula que també té un rerefons musical com és La Banda. És una... La Banda, eh? No La Banda. I és un drama espanyol que parla del retorn d'un personatge a casa seva i es retroba amb amics i amb un amor que va deixar enrere però que no ha aconseguit oblidar mai. Això passa a València, i ja sabem tots que a València el món de les bandes musicals és molt important. Mm-hmm. El secreto de las abejas és un drama romàntic, adaptació d'una novel·la molt coneguda de La Fiore, i que parla doncs, de les relacions lèsbiques entre les dues protagonistes amb una societat doncs, que han de mantenir-ho en secret, però que per una sèrie de circumstàncies la cosa es fa pública. El terror el tenim amb La Influencia, una producció espanyola on doncs, ens parla d'una noia, una dona, que torna a la casa de la infància de la qual no té massa bons records i torna amb la filla i el seu marit, i allà es troba amb l'àvia que està en coma i, pel que sembla, doncs, exerceix una influència bastant malèfica amb la resta dels membres de la família. I Un atardecer en la Toscana és una pel·lícula sobre una dona que, guanyadora del Premi Nobel, que viu a la Toscana amb la seva família, i allà té una relació amb un jove propietari d'un hotel proper. Ella viurà una situació que els pot comprometre i pren una decisió que canviarà la situació, que aparentment era força complicada. Val a dir que està ambientada a la Toscana, però és una producció polonesa.
La Toscana és, déu-n'hi-do, les pel·lícules que s'hi fan, eh?
Sí.
S'han fet diversos títols amb la Toscana, eh? Sona molt maca, allà,
d'Itàlia. És una zona que dona per molt. I ja hem acabat les estrenes, i si et sembla, l'últim minut el dediquem a la programació de Torroella.
Exacte.
Que programa una pel·lícula que jo l'he vist i me va encantar, que és Los Hermanos Sister. És un western, però és un western atípic. Oblideu-vos un del cliché del western gratuït, està molt, molt ben feta. És un director molt reconegut, que va fer una pel·lícula que va tenir molt d'èxit, com era Un profeta, que és en Jacques Audiard, i els dos protagonistes, en John C. Reilly i en Joaquin Phoenix, són els dos germans Sister, acompanyats d'en Jake Gyllenhaal, que interpreta amb un detectiu que ha de localitzar un personatge, i aquests dos germans, que són dos pistolers, tenen l'encàrrec d'eliminar-lo. Tot això passa en plena febre d'or a l'oest americà a l'any 1850. Per tant, Los Hermanos Sister, la pel·lícula de Torroella aquest cap de setmana.
Única?
Única.
Única.
Sí, ara ja fa una colla de dies que només fan un sol títol.
Bueno, mira, els deu convenir poder...